Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvinguts a Mossega la poma. Avui no tenim Tomàs, en Tomàs està fent campana, però sí que tenim en el senyor R. Raül, què tal?
Bon dia, o bona tarda, o bona... Bueno, sempre apareixerà algú per aquí,
en general,
per tu, que bona tarda.
Sí, sempre són les 5 de la tarda a algun lloc i podem començar a veure.
Ara només estem a YouTube, Raül, Twitch ja al Tomàs no li va agradar.
No, no ens va agradar.
Ah, no? Com a
no, bon dictador massa boomers. És massa boomer en Tomàs per Twitch. No.
A YouTube en directe, llavors.
Estem en directe a YouTube, tot i que no estem parant atenció.
Ningú ho ha comprovat.
No, en Tomàs somia, nosaltres no. Assumim que hi som i ens estan dient coses i els ignorem.
Per algun lloc surt en directe, perquè els cops que vinc sempre hi ha algú que es connecta i ens diu coses. O sigui, a no ser que sigui el Tomàs inventant-s'ho i suplantant personalitats, que seria molt divertit que el mateix Tomàs estigués dient, mira, ens escriu, sabeu com el món d'en Bigman?
Sí, aquelles cartes que no.
Ens escriu en Tomàs des de Palau de Plegamans, bla, 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 bla. Molaria molt que el Tomàs ho fes igual, però tenim gent que ens escolta en directe i ens fa preguntes.
Sí, que jo de petit sempre deia...
Però
òbviament,
el
fotries
en Dual i resultava que eren Kevin de Michigan, eh?
Els cabrons dels dobladors sempre deien, després us donarem la direcció perquè ens envieu les cartes. I jo sempre em quedava
allà.
I mai hi havia la puta direcció, tio.
Sí, crec que és un trauma que arrosseguem més d'una generació, perquè tu i jo els portem uns quants anys, Magma.
Vosaltres veu veure el món d'en Bigman, també?
Sí, la primera vegada que es va emetre. Hòstia, més, no em van comprar masses temporades, o sigui, no hi havia masses episodis, no hi havia massa episodis, i era molt bo. Era molt bo, però mentre van tindre els drets la van anar fotent un rerun.
Sí, era aquí més d'una generació hem estat en plan de, però com ho he de fer per escriure?
Terrible. Sí.
A mi em van denegar el carnet del Super 3, eh? Jo soc tan gran que quan va sortir el carnet del Super 3 el vaig demanar i em va dir no, tu no, ja tens 18 anys.
Massa gran, home, no. Però de quin any ets tu, Marc?
71.
71? Hòstia, sí. Vale, jo soc de 76.
I el van denegar perquè el vas demanar de molt gran, ja.
Els 18 anys. Perquè veia sortint coses del Goku i vaig dir, hòstia, jo vull. I em van dir, no, ja no ets super.
Ja no.
Clar, que estava pensant jo que jo estava... Sí, exacte, jo estava setè, crec, de GB, per tant, 13 anys. Clar, ens portem 5, 18 i el límit crec que era 16. Ara no ho sé, però abans els...
Els meus germans van tindre el carnet del Super 3 i no el vaig
tenir. I tu no.
No vaig arribar a ser super.
Jo el trauma el tinc perquè, tot i que vaig ser de la primera fornada, o sigui, dels primers que els vaig demanar, que els primers vam ser com 100.000, o sigui, va haver una demanda brutalíssima de cop, a mi mai em va arribar la mà, perquè no hi havia mans per tothom.
No hi havia mans per tothom, i a més, a veure, és que era el moment del boom, perquè és que hi havia antena a l'Aralia i Son Goku primera
temporada. Que per cert el vaig trobar no fa gaire, està aquí.
Sí, ja, mira, jo el vaig trobar per alguna banda. Doncs mira, Magma, jo el vaig demanar de la primera fornada, o sigui, tal com va sortir el club em vaig apuntar, i crec que el número era el 80 i pico mil.
Aixina.
Sí, que imagina't.
Jo tinc el 800.000.
Jo tenia el carret junt, això sí, però ja tampoc...
Tinc el 800.000, jo.
Clar, és que la petició inicial devia ser de més de 100.000. Van tindre
molt d'èxit.
802.654.
Després ja s'ho van apanyar TV3 per agafar i cagar-la totalment i que el Super 3 i el TV3 per infants fos absolutament irrelevant. Em sembla que ara ho estan intentant arreglar, però...
El que han fet just ara... bueno, ja venien fent-ho bé, perquè coses com l'InfoK, per exemple, porten l'InfoK i a través de la plataforma venien fent coses molt xules, però amb l'últim restyling que ha fet a la plataforma està molt bé.
Els meus fills van agafar una època que no hi havia res de bo ni d'això.
La millor època va ser la dels 90-2000.
Sí, clar.
Després ja, amb l'anime...
Però vaja, que després amb la família dels supers i ja digueu els programes, i ara amb l'SX3, jo crec que vam pel bon camí. Encara els hi queda, perquè clar, han estat abandonats molt de temps.
I jo crec que una cagada tan bèstia era com si s'haguessin posat expressament, O sigui...
No, el que passava és que per tema de llicències de televisió, doncs havien de retallar, i havien de retallar Esport 3 o el Super 3, i clar, tenen tanta gent d'esports a la casa que no té res a fotre perquè no té llicències de res, que van decidir mantenir la llicència d'Esport 3 per justificar que tenen la plantilla d'esports que tenen a la casa. Tal lleig que ho digui jo, tenint on tinc el podcast de tots els vins, però és el que hi ha. Vull dir, i és el que penso. I el que haurien d'haver fet és xapar Esport 3, que no fa res, que només que fa coses ultraminoritàries i haver-ho fet per internet, i deixar el Super 3 en antena. I van decidir fer el contrari.
Jo, els meus nanos, ja et dic que no s'han arribat a connectar mai amb això de dibuixos animats i tot això en català, perquè no hi havia oferta, i quan els hi posava el que hi havia, això no m'agrada, papa. I és el que hi ha. I ara ja són massa grans per
jo també em faig gran perquè els dibuixos d'ara són molt estranys. Jo, si en breu tinc fills, em descarregaré amb torrent els dibuixos dels 90 i els hi posaré dels 90.
No. Ara,
són molt estranys, els dibuixos, ara.
No, perquè tu tens una percepció de lo que era, i ara quan vegis els dibuixos dels 90, si els veus, de cop i volta dius, això és lentíssim, això no es mou, això no...
A banda de la qualitat, és que es veu molt vell.
Però el ritme... Jo, per exemple, vaig agafar i vaig mirar un tros del primer capítol de Mazinger Z en català i és allò que dius, això és lentíssim i super d'allò, i jo ho recordo com algú...
És el mateix que agafar-te el Final Fantasy VII avui en dia, intentar-lo jugar, que en el seu moment quan va sortir era la bomba, supermodern, o sigui, una revolució, i el jugues ara i et vols tallar les venes.
Bueno, o escolteu alguns hits dels anys 90 i els escoltes ara i dius... A mi va passar que els de Tenacious D, que és la banda de Jack Black, per promocionar el Kung Fu Panda, han agafat i van fer una versió del Give Me One More Time de la Britney Spears. I clar, els meus nanos van veure la cançó del Jack Black i tal, i escoltes la cançó del Jack Black, hòstia, això sona molt bé i tal, i dius, no, això és una versió d'aquesta cançó. Vaig posar l'original de la Britney Spears i dius, hòstia, és com si li faltés cafè.
Jo he de dir que als meus fills la música de fans també els agrada, eh? No, la música no he notat tant.
Algunes coses que dius, ostres, quan escoltes una versió moderna, quan d'una cançó en fan una versió moderna, quan escoltes la producció original dius, ai...
Clar, també perquè l'estàs comparant amb gent que fa versions molt ben fetes.
Sí, és clar.
Tenen, així us diu, fa molt ben fet. Vull dir que... Hi ha altres que dius, mira, nen, maco, deixa la cançó tal com estava.
Si agafes una versió d'un cover de YouTube d'un senyor que fa amb la seva ocarina, no, però agafes una versió de Tenacious D, perquè en aquell moment el Give Me Baby One More Time de la Britney Spears era, diguéssim, com un hit mundial, era un number one. I escoltes la producció de Tenacious D amb l'altre i dius, hòstia, és com si li faltés un cafè. Dius, ostres, i el tempo és el mateix, eh? I el tempo és el mateix, però li falta... per exemple, agafes música, doncs, jo què sé, dels Beatles o Led Zeppelin o Pink Floyd i no ho trobes. Segueix mantenint l'atenció i el punx. Suposo que, bueno, potser és paranoia meva. Escolta una cosa, en Raül té un telèfon en sessió perquè és una persona important, però jo abans li vull preguntar, perquè tu en saps més que jo, tu en saps alguna cosa, jo gens, per tant, deixem-ho estar. Què està passant amb el Bitcoin, que ha tornat a pujar? No, després de la desfeta dels NFTs i tot, tornem a tindre el Bitcoin a la marca entre els 60 i els 70 mil dòlars. Què ha passat?
Dius que ha tornat a pujar, és comparat amb la setmana passada? No, comparat amb escala 6 mesos.
L'última setmana no la vull...
Per començar, ja sabeu que endevinar els preus de les coses és per gent com el Rappel, és per futuròlegs. Jo puc dir el que crec que passa, però que no vol dir que ho sàpiga. Estan a punt de passar o han passat dues coses importants en aquest període que feia previsible que el cicle anés cap amunt. Començaments d'any es van aprovar ETFs basades en Bitcoin, però en Bitcoin de spot. Què vol dir això? Sabeu, la gent que fa inversions sap el que és un ETF, no? Tu vols un ETF i és un... Electronic Traded Fund, és un tipus de fons d'inversió.
És un fons automatitzat que va...
Exacte, que tu compres béns perquè cotitza a borsa.
No hi ha un broker que està comprant una cartera, venent una cartera, sinó que hi ha com uns criteris automatitzats. Per exemple, un ETF que vagi contra el Dow Jones o un ETF que vagi contra un índex.
No, el RoboAdvisor és una altra cosa.
Vale.
El RoboAdvisor el que fa és... inverteix per tu en una sèrie d'ETFs, d'accions o el que sigui, segons el teu perfil, però tu simplement tu dius al robot advisor, pues inverteix-me, pues això, 10.000 euros o 5.000 euros cada mes. I ells el que fan és que en funció d'això i del teu perfil de l'1 al 10, de com quant risc vulguis tenir,
sí,
ells van fent inversions i al final vas tenir, però ells t'informen, o sigui, és un nivell per sobre. Com...
Vale.
Sí, és diferent, o sigui, és, vull dir, al final ells van decidint en funció del que del teu risc, quina cartera compren per tots els clients que estan en aquell volum de risc i van comprant i venent en funció de com les empreses
van. És una bona manera de començar.
Sí, això dels ETFs és l'invent de Vanguard, no? Dels de Vanguard que van agafar i decidir tindre fons que imitessin índexos.
Jo sí, no sé d'on ve, però sí que una de les coses comuns d'ETFs, per exemple, és per això. Jo vull replicar el Nasdaq. Pues agafo una ETF que em replica el Nasdaq. O vull replicar, pues, jo què sé, l'Eurostox. O vull replicar el que hi ha un munt de replicar. O vull comprar or físic sense comprar or físic. Doncs hi ha ETFs que sí, el que fan és que repliquen el preu de l'or físic, perquè al final el que fan és que elles sí que compren l'or, o si les ETFs que repliquen el Nasdaq el que fan és que compren les accions de les empreses que cotitzen, per exemple, el, crec que el Nasdaq és el Nasdaq 50, no me recordo el número de... o l'Eurostox 50. Doncs el que fan aquestes ETFs és que miren les 50 empreses que cotitzen a l'Eurostox 50
i compren
i quin percentatge cada una, quin pes té dintre d'aquell estoc, i que fan és comprar exactament el mateix. O sigui, compren aquelles 50 i en el pes que li toca a l'índex. Per tant, doncs això, si l'índex va amunt, tu vas amunt. Si l'índex va avall, tu vas avall.
Per això, quan una empresa entra en un índex, quan un valor entra en un índex o surt de l'índex, baixa o puja, perquè si entra,
exacte,
hi ha moltes, hi ha aquests fons que tenen que comprar això.
Clar, perquè és això, anava a dir, a més és viu. Ells van rebalancejant la cartera en funció de si diferents empreses de l'índex canvia el seu pes dintre de l'índex o si alguna surt o alguna entra. Llavors, sempre vas com una mica per darrere de l'índex, perquè, òbviament, sempre estàs reaccionant a l'índex, però, vaja, és una manera de que tu pots fer tu. Però llavors has d'estar tu tot el dia a sobre comprant i venent tot.
Però ara, llavors, això, el tema... Perdona, una pregunta. El tema aquest de comprar les matèries primeres sense tenir-les, que ara he vist que, per exemple, Revolut ho té. Això no és una mica com tenir els teus bitcoins en un...
Bueno, tu tens un contracte, dir,
d'aquests... Com tot, clar, per suposat.
Sí, perquè...
Amb la diferència de que en el món... Això, que vingui un dia al Rai i us ho expliqui millor, o sigui, tot el que estic dient jo, amb pincetes.
No és consejo d'inversió.
La diferència és que quan són inversions tipus ETF, que són regulades, està sota el paraigües del regulador. I de la mateixa manera que tu, els teus comptes bancaris, tenen un fons de compensació de 100.000 euros en cas de que passi alguna cosa, les teves inversions, els teus comptes d'inversions, també estan protegits per un fons similar. Perquè és el regulador el que s'encarrega de protegir-ho. Diria que també és de 100.000 per compte en cadascun d'aquests brokers. Però això que vingui al Rai ens ho confirmi. ¿Vale? Vale, però vale. Al final són coses regulades.
Jo entenc que si algú té més de 100.000 i algú té més de 100.000 amb un compte d'aquests d'inversió, segurament ja tindrà l'assessor que li haurà explicat com va.
Correcte. Però jo per si de cas ho deixo aquí clar. Si no, li pregunteu al Rai que us faci d'assessor gratis.
Tot i que hi ha gent amb calés...
Perdona, Rai, per haver dit això.
Que hi ha gent amb calés que tenen assessors molt dolents, també.
Això també.
I tenir diners no vol dir res.
Sí. Llavors, tornant a allò del Bitcoin, què ha passat? Que a començaments d'any van aprovar ETFs de Bitcoin als Estats Units, però de Bitcoin de spot, que vol dir que no mercadegen amb els futurs, sinó que compren el Bitcoin. De la mateixa manera que deia que tu hi ha ETFs que dius jo vull tenir exposició a l'or físic, però no vull comprar l'or físic, em refio d'aquesta ETF, al final t'has de refiar, però bueno, hi ha un regulador. Doncs aquí és el mateix. Pots comprar ETFs. Què ha fet això? Que de cop i volta doncs, els perfils dels els grans inversors, tota la gent aquesta que tenen les grans empreses d'Estats Units que els maneguen els fons, tot això, de cop i volta, tenen una manera legal, legal, no va dir segura, ja sabem que no és, però vull dir, en el seu mental, marc mental...
Regulada.
Si en el seu marc mental, ara ja poden tenir exposició a Bitcoin. Perquè ells no haguessin entrat mai a un exchange a comprar-lo, refiar-te, sinó que anaven a la
de BlackRock. I tindre una cartera i gestionar-t'ho.
És a dir, que ara compren de l'ETF de BlackRock i, per tant, de cop i volta tenen exposició a Bitcoin. I que han fet moltes, sobretot moltes fortunes? Doncs de la mateixa manera que diuen, no, és que una cartera equilibrada has de tenir... M'invento els números, eh? Tornem a allò del Rai. Un 30% d'exposició a l'or, un 10% a altres commodities, un 20% a tecnologia, un 30% a indústria, no sé què, doncs de cop i volta doncs moltes van dir.
Tanto de cripto.
No sé, i un 3% de Bitcoin,
vale,
per dir alguna cosa. Això, que el percentatge és molt poc, de cop i volta és moltíssims diners, perquè són moltes fortunes portades per molta gent. I això fa que des del gener el preu comença a pujar. De fet, ja pujava abans quan ja es rumorejava que s'aprovarien les ETFs, perquè aquestes ETFs de Bitcoin fa que s'intenten aprovar com 2 o 3 anys. I la SEC als Estats Units era molt reticent. I pues, entre el hype de que s'anaven a aprovar i, de fet, el fet de que s'aprovessin i realment es comencessin a comprar, això va fer pujar el preu. O se suposa que és per això, perquè es veu molta inflow de diners que venen a través de les ETFs. Això diria que ho vam comentar en algun programa dels que vaig ser jo també aquí amb el Rai. Vam estar parlant de les ETFs a començament d'any, eh? I després això se suma a que tenim el halving.
El halving ara, aquesta setmana que ve, em sembla.
Sí, la previsió era que fos demà, però crec que ara és qüestió de 2 o 3 dies. Però vaja, que està al girar la porta.
Sí, tradicionalment el halving... Explica el halving.
Sí, tradicionalment el halving ha fet pujar molt el preu. Què és el halving? Com hem explicat moltes vegades, els bitcoins es generen o es creen del no-res a través dels miners. Els miners són els que amb el seu poder de computació mantenen la xarxa, executen les transaccions, fan tot això. Llavors, per poder executar transaccions a una cadena de blocs, a una blockchain, com ja hem explicat moltes vegades aquí, el que es fa és que s'ajunta una sèrie de transaccions i altres coses. Si algú vol saber exactament què va dintre de cada bloc, té moltíssima informació a internet que li explica. I llavors, un miner el que fa és que ho ajunta tot això, construeix un nou bloc de la cadena de blocs i patapum, com si fos una columna de peces de Lego, catacloc, i posa la peça aquesta d'aquí dalt.
I el primer que troba el bloc, clar, li donen,
exacte,
un bitcoin.
Tots els miners competeixen per trobar el que és el hash, però bueno, és igual, ja us dic, si voleu el detall, entreu a com es construeix un d'allò de bitcoin o de qualsevol altra cadena.
Un càlcul, diguem-ne, no?
Sí, llavors qui aconsegueix guanyar aquesta cursa de càlcul per ser el primer que pot crear el bloc, el crea, la resta de nodes validen que els càlculs siguin correctes, si ho són, validen el bloc, i en aquest moment aquest miner que ha pogut escriure el bloc rep una recompensa de bitcoins. Cada un número concret de blocs que històricament ha coincidit al voltant d'una miqueta menys de cada 4 anys,
uh-huh,
la recompensa que rep aquest miner per cada bloc baixa a la meitat.
Sí, l'última va ser 2020, no?
Sí, i crec que l'última era, no me'n recordo quants bitcoins era, però 625. Potser eren 7 o 625, doncs a partir d'aquest halving dintre d'un o dos dies, fins ara mateix el que mini el proper bloc de bitcoin rebrà 6 bitcoins,25 per haver-lo minat. A partir del halving, que serà dintre d'uns dies, rebrà 3,125.
Amb la qual cosa, el subministre de bitcoins va baixant.
Perquè és com es creen els bitcoins. Llavors, clar, qualsevol operació de bitcoins es fa o amb els bitcoins que ja hi eren o amb aquests que es van creant. Llavors, si tu tens cada cop més demanda i cada cop se'n generen menys,
pues
la raó
tens diu un
squeeze, que pujarà el preu.
Tens un squeeze.
Tens un tema d'oferta i demanda. Llavors,
però cada cop
això
surt menys a compte, no? O sigui, miner?
Depèn de la cotització del bitcoin.
I normalment per això puja. Perquè al final, com que és una cosa que està molt ben pensada, perquè fins ara s'ha anat com reequilibrant. De fet, sempre els hi acaba sortint a compte els miners, fins al dia d'avui. Sí que hi ha vegades, quan hi ha mercats baixistes, que s'arriba a punts en el que, ostres, fas el càlcul i no et surt. Llavors, el que sol passar històricament és que la competitivitat baixa. De cop i volta hi ha miners que deixen d'intentar minar.
Clar, perquè al final... Sobretot els que tenen que gastar diners per... Si has de gastar diners en energia...
Depèn dels costos que tens d'energia i tot.
El tema de miner que tens en ment un friqui a casa seva, no, això són...
No.
Sí, són granges.
Ara, durant anys sí que va ser així, durant molt de temps
amb
Bitcoin, i avui en dia amb moltes monedes encara és així, però clar, les grans no, les grans això són empreses. Són empreses amb grans granges de
i a més, de vegades és fins i tot federacions, es junten diverses empreses, diversos data centers, sí, per tindre més probabilitat de guanyar.
Sí, ho pots fer en pool. I a banda amb aparells específics, o sigui, no és que comprin PCs.
Màquines ASIC.
Sí, màquines ASIC especialment dissenyades per a l'algoritme concret de Bitcoin. O l'algoritme concret d'un altre. També hi ha alguns altres, però les que més, òbviament, les més cares, clar, i les més potents són les de Bitcoin. Llavors, aquestes són les dues coses que per mi expliquen la pujada del preu. Primer, que està entrant molt diner nou a través de les ETFs, tot i que de forma controlada no és en plan una sala, vinga, tu, perquè al final aquest perfil inversor també és bastant conservador i bastant prudent, llavors va controlant. I això, i que ens apropem al halving.
Ah, però és que fa un any estava com a $20,000 un Bitcoin.
Tant? Sí. Tant hi ha hagut, la diu.
A 20.000 no sé si ha arribat a baixar aquesta vegada, però a 30... No, sí, tant i tant. Sí. I a 16 i a 18. Sí, tens raó.
Sí, havia baixat
molt. En aquest cicle hem estat a 16 i a 18, és veritat.
Hi ha hagut una baixada, una fiblada molt baixa, és clar.
Sí, si mireu tot el preu històric de del gràfic de Bitcoin, ja fa puja, després fa una baixada molt gran, però es queda molt més amunt del que havia estat abans. Té una altra pujada molt, molt forta, doncs, al voltant del halving, torna a baixar bastant, però igualment sempre s'acaba quedant per sobre d'on estava abans. Llavors és tot una... Fins ara ha sigut així. Que hagi sigut fins ara així no vol dir que ho segueixi sent.
Past performance is not guarantee of future performance. Clar.
Llavors, què ha passat també? Aquest cop amb lo de les ETFs, la pujada tradicional de l'all-time high del preu, que solia ser post... o just en el halving o post-halving, la van viure fa com un mes i pico. Perquè es va sumar el hype de diners que entrava, més el hype de que encara entressin més diners per les ETFs, més el hype de que venia el halving. I llavors quan va tocar el 73, crec, i des de llavors portem d'aquell 73 a uns 60, que crec que està més o menys avui,
va pujant i baixant,
i que això molta gent pot estar picant-se les mans molt fort.
Perquè... L'última vall va ser de 39, no va ser tant.
No, va baixar més.
No, 2023.
Ja, però mira,
sí, el 22. Estar... Però... Mira el 22.
El 22.
Clar, des de l'anterior...
El 22 va estar 16.000.
Això és el que em sonava.
Sí.
I venia de 60 i pico mil.
Sí, venia de
67 i va baixar a 16. Sí.
Doncs això. En llavors, aquest cop està sent una mica raro per això, perquè va picar a l'all-time high abans d'hora, entre cometes, per tot el tema de les ETFs, i ara està fent el que es diu chop moves, que és que jo crec que està pillant a moltíssima gent, perquè clar, com que ve el halving, és en plan, no, i seguirà pujant. I estan, jo crec que està enganxant a molta gent així, perquè hi ha gent que deu estar fent diners gràcies al hype de la...
Amb els intradies llavors, també, com que es mou així
clar,
lateral...
Clar, molt de compte a la gent que ens escolti, perquè clar, jo crec que passat el halving, o sigui, jo crec que si miro a 6 mesos vista, crec que el preu del Bitcoin estarà molt més amunt. Insisteixo en el crec, ho he dit 2 vegades, 3, ho torno a dir, crec, jo... Raül, crec, que estarà molt més amunt. Ja sabeu que no en tinc, o sigui que no ho dic en plan perquè estigui fent la cuenta a la vieja. Però crec que estarà molt més amunt, però crec que pel camí la gent que entri i llavors li faci por i surti, crec que es pot deixar molts diners. Llavors, compte, perquè està bastant amunt. Si es repeteix tot el que passa en altres cicles, se'n pot anar molt més amunt cap a finals d'any, però, com deia el Marc, això no ho assegura ningú.
Clar. No ho assegura ningú, mai invertir algo que del que no puguis prescindir.
I que a vegades tampoc, i al final hi ha molta gent amb molta pasta, no només el Bitcoin, a tot arreu, mireu l'or. L'or portem 2 o 3 anys dient, els grans governs del món estan comprant or a pelades, Rússia està comprant or, tots els països del BRICS, i el preu de l'or no es movia. Des de fa un mes i mig, 2 mesos, bueno, es movia, però no molt. Des de fa un parell de mesos crec que ha pujat un 20%, en res, que això per un... Clar, les pujades de Bitcoin és una cosa de bojos. O sigui, en el món no Bitcoin, una pujada del 20% o com la que ha viscut el Nasdaq, aquest el que portem d'any o alguna cosa així, que és com del 40 al 50, és una bestialitat. Per què està pujant tant l'or? Si al principi està comprant els mateixos que estaven comprant fa un any i mig. Algun motiu hi haurà, però a nosaltres, simples mortals, per això és molt important insistir en allò del crec, perquè potser per allò de Bitcoin està passant també altres coses que nosaltres no veiem i que dintre de 2 anys mirarem el preu, sigui que hagi pujat o baixat, i dirà, ah, clar, va ser per això, per allò altre o per... No sé.
També ens podem fer preguntes interessants, com per exemple, perquè fa unes quantes setmanes que s'ha deixat com de cobrir en el mainstream media els combats a Ucrània i coses així. Després veurem què passa d'aquí unes setmanes, però perquè clar, de cop i volta aquest silenci informatiu.
Gaza ja no existeix.
No, han deixat d'existir.
Que, bueno, que el pas que va deixarà d'existir.
Que deixarà d'existir tranquil·lament, però de cop i volta hi ha coses que es deixen d'informar. Ja. Per què?
Sí, sí.
Coses divertides. Doncs escolta, anem a parlar de
pues
coses...
Doncs és per això, Això és el que crec jo de què li està passant.
Anem a posar una falca.
Però quina?
Falca.
ByteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols 2 visites. ByteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteright.dental.
Hem posat una falca. Has vist que bé? Raül... Tu tens un mòbil. Un mòbil plega.
Un zapatòfono.
És com els Nokias i els Ericsson dels anys Els anys 90.
Sí, de fet, Marc, els ullets del programa ho saben, perquè el de fa dues setmanes on et vam criticar perquè no hi eres.
Sí, sí.
Just al mòbil me'l van portar un minut. De fet, vaig entrar tard al programa perquè va picar la porta el missatger quan va començar el programa. Llavors vaig dir, mira, m'acaba d'arribar, encara no us puc dir què en penso, però la vaig estar ensenyant i això. I ara han passat dues setmanes, no, Magma? Fa, sí. O tres? Algo així ho fem.
L'has provat?
Sí, home, clar, fa porto dues setmanes provant-lo a tope.
Llegir còmics bé, no?
Estic enamorat. O sigui,
ja està.
De fet, és un problema. Ara tinc, com us deia abans de començar el programa, ara tinc un problema perquè m'ha agradat massa.
Vale, ara una pregunta. Quina diferència hi ha entre aquest i el que tenies, el teu?
Vale, llavors explico. Per la gent que no va escoltar el de fa dues setmanes. És el OnePlus Open. Vale? L'estic ensenyant pels privilegiats que ho estiguin veient a YouTube. És el OnePlus Open, d'acord?
Com diu el seu nom. Triple càmera, disseny xulo.
I com ja vaig dir jo en el seu dia, jo ara tot el que no sigui plegable no m'interessa perquè em sembla arqueologia. Llavors, què és aquest telèfon? És el telèfon plegable de OnePlus que ha sortit al mercat aquí, deu fer un parell de mesos. Vale? Llavors, per què m'agrada tant comparat amb el que jo porto? El meu telèfon és un Samsung Galaxy Z Fold 4. Vale? Ara mateix hi ha el 5 al mercat, però en general és bastant similar al 4. Què fa que aquest que m'agradi molt? Pues perquè aquest és el primer telèfon plegable que realment tens sensació de portar un flagship. Per començar, la càmera. Veieu? La xepa aquesta, la joroba aquesta que té tan bèstia.
Sí, sí, sí.
És perquè
sí,
realment
sí.
Té càmeres ultrapepino. Potser no són tan ultrapepino com l'últim Samsung i l'últim iPhone, però estan molt a prop.
Havies comentat, Raül, que posaven pitjors càmeres per reduir costos als fabricants.
Sí, en els plegables. Aquest és el primer plegable que té una càmera que es mira de tu a tu amb els flagships.
Vale.
I, de fet, se'n pixa alguns. Ja dic, potser no al Samsung i a l'iPhone, però vaja, que està allà a la lluita i se'n pixa uns quants de flagship.
Vale.
És el primer plegable que té una càmera d'aquest tipus. Tots els altres, com el que porto jo, té una càmera bona. Avui en dia, qualsevol mòbil de gamma alta,
sí.
Encara que no sigui un flagship, té camarotes. O sigui, això tinguem-ho tots.
Des de fa dos o tres anys, la veritat és que han millorat moltíssim. Sí.
Però aquest era el primer, doncs això.
Jo ho vaig explicar. Aquest estiu passat vaig anar a Islàndia i portava una micro 4 terços i portava l'iPhone 14. I les millors fotos són de l'iPhone. Perquè al final la part de fotografia computacional que fa que tinguis l'exposició perfecta i la millor gamma de color i tot, fa que encara que portis millor òptica amb l'altra, tiris millors fotos.
Sí, no sé que vulguis fer un teleobjectiu d'allò guapo, que entri moltíssima llum a l'objectiu.
L'únic motiu per portar una càmera d'allò és ja estirar de
plantar-la al trípode i fer una foto.
Sí, sí. No,
a...
I depèn del que facis amb la foto, perquè si la penjaràs a Instagram no cal que...
No, clar, no, home, no.
No,
el que fa el 90% de la gent.
Tipus de longituds focals, quan passes a partir d'un 200, un 300, ja necessites això, necessites vidre. Necessites vidre, entre els 18 mil·límetres i els 100 mil·límetres...
Sí, i la quantitat de llum que agafen o que compensen per software. Doncs aquest ja és una càmera d'aquestes. En poquíssima llum fa fotos collonudes, té teleobjectiu per ser un mòbil, fa fotos collonudes de molt lluny.
De fet, el que fan no és que agafen molta llum, perquè el que fan és que com que fan exposicions llargues i compensen el moviment.
Sí, és a dir, l'algoritme aquest és espectacular, perquè encara que moguis una mica,
clar,
hòstia...
Quan tu fas una fotografia tradicional química o d'obrir sensor, tu obres i tanques, el sensor té que agafar el que té que agafar. En aquest cas, ells tenen el sensor obert i llavors ja van mapejant i van agafant molta informació, van agafar molta llum i després doncs determinen
la
que
van compensant,
doncs, fan la nitidesa del punt de disparo. De fet, si tu fas amb el format aquest EIF que té Apple, que hi ha allò dels live photos, que tu tens una foto en moviment i després hi ha la fotografia clau. Tu pots canviar la fotografia clau perquè reaplica l'algoritme.
Clar. De fet, en iPhone no ho sé, però en Android, en alguns, i al OnePlus que li passa, si tu fas una foto d'aquestes i tal com la fas, li dones a l'icona per veure-la, durant 4-5 dècimes veus la foto abans de que la treballi.
Ah,
o sigui, la veus bé i de cop i volta, pum, és molt millor. I és la que es queda, eh?
Sí,
perquè
sí.
És això, o sigui, però has de ser molt ràpid. Has de ser, faig la foto i li dono. I te n'adones, però això, els dos o tres dècimes que triga ell a aplicar els algoritmes, això de compensar-ho tot, i pum, i et canvia la foto
no,
de banda.
És la fotografia computacional i el problema és que les càmeres no els poden seguir. Perquè, clar... Apple, Google, Samsung van iterant cada any i, a més, a nivell de software estan en un altre nivell.
Clar, i tenen uns xips pepinacos a dins del mòbil
I venen,
una càmera de fotos no pot tenir per costos.
I venen una quantitat de...
I tots aquests dispositius.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Sí. I venen una quantitat d'unitats que no venen també les càmeres. És a dir,
No. És que
Canon treu una càmera, no vendrà ni una fracció dels iPhones o dels Galaxies que es venguin.
Sí, estan en posició d'inferioritat. Llavors, això, per començar, això, és un mòbil plegable que té una càmera que, hòstia, ja dius, buah, quin tros de càmera. Segon, és bastant més prim. No sé si s'aprecia, però...
Sí, es veu.
És bastant més prim.
Sí.
Que potser si mires el número... No és tant, però la butxaca són d'aquestes coses que es notes.
I fa més cunya un que l'altre,
sí,
no?
Sí, però això és perquè jo tinc el Galaxy Fold 4, eh? El Galaxy Fold 5 ja es plega sencer també. Ja, aquest foradet que es veu aquí,
sí, ja no hi
és. En l'últim de Samsung tampoc hi és, eh? Vale. Ja es plega perfecte l'una amb l'altra. Llavors, això, doncs això és més estret i això es nota a la butxaca. És bastant més lleuger també. Tornem a lo mateix. Si tu mires, dius, no me recordo quants grams són, eh? No seran tants. Ostres, però a la butxaca aquells grams es noten. I a la mà, sobretot, quan estàs molta estona amb ell, també es nota. Què més?
Però m'imagino que pesa bastant... No sé si pesarà el doble que un telèfon normal. No arriba al doble.
És que els primers plegables pesaven el doble, aquest ja no. Aquest pesa més que un telèfon normal. Però ja te n'adones que no pesa el doble.
Però l'iPhone, tot i així, és molt, molt pesat. Ho ha sigut sempre, eh? No sé si tens algun iPhone a prop. Has de carregar la bateria. No tinc el Pro ni el Pro Max.
Al final deixa d'estar d'hòsties, has de carregar bateria. És el
I
que pesa.
I la pantalla. Clar, jo l'iPhone que tinc és el, crec que és el 13, però és l'iPhone 13, no és ni el Pro ni el Max.
Yeah.
Que pesen bastant, els grans pesen bastant més, per un tema de pantalla i de bateria i de tot. Què més? La pantalla, el factor de forma, ja és d'un mòbil normal. Els de Samsung, això és la cosa de Samsung, eh? És més estret i vertical, si veieu.
Vale.
Això sí que es veu bastant quan poses una costat de l'altre.
El form factor és més habitual.
El form factor és més normal de telèfon. I això el fa molt més còmode quan estàs només amb la pantalla de fora, que això amb el de Samsung a vegades ho notes. Què més? I per mi el fet diferencial, a banda del de la càmera, és que quan l'obres és... O sigui, no vull dir que és totalment pla perquè seria mentir. Però t'has de fixar molt. L'has de buscar tu.
Jo el primer que vaig veure d'aquests em va semblar una broma de mal gust, de dir, com és que venen una cosa tan cutre? O sigui...
No, també pensa que és quan ho ves una botiga, les botigues, recordeu que és el pitjor entorn per una pantalla de mòbil,
sí,
perquè, o de tablet, perquè tens la llum a sobre, si és tot, es reflecteix tot.
Però és que miraves pel costat i veies el doblec, semblava... O sigui,
però no, i a nivell de tacte, Raül, m'imagino que el tacte...
Sí, per això, que segueixo amb la pantalla. Llavors, és tan pla que quan busques per veure'l, ja és en una posició en la que tampoc ho faries perquè és que també t'està reflectint el traspàs de la pantalla. O sigui, ja és una posició incòmoda.
Yeah.
En qualsevol punt en la que tu posaries la pantalla, encara que siguin interiors o en exteriors, és pràcticament plana. I, de fet, jo una cosa que deia quan amb el que tinc jo és que una cosa que no recomanava era per veure vídeos de YouTube amb la pantalla oberta, perquè sobretot quan hi havia entorns molt foscos, que normalment quan veus pel·lícules o sèries ja com entorns foscos,
sí,
es veia més, es reflectia més. En aquest pots veure el que vulguis amb la pantalla oberta, que és que no la veus. I ja et dic, és que passes el dit per sobre i pràcticament no ho notes.
Vale.
A més, la pantalla de per si és molt més bona. O sigui, reflecteix poquíssim a la llum exterior, però poquíssim, eh? Jo, al final, si ho comparo amb un iPhone o amb la tablet, una tablet que tinc aquí de Huawei, jo de vegades que estic al balcó, amb la tablet no puc llegir perquè m'estic veient a mi, no et veus només a tu. Saps allò que estàs mirant alguna
cosa, sí,
i no pots evitar saber que t'estàs veient la cara?
Sí, sí.
Amb aquest no es veu. No sé si és per la pantalla o per recobriment que porta, però o sigui, és molt la de dins, dic, eh? És molt antibrillo. Vale. I a nivell de qualitat, les dues pantalles, no sé, no me recordo quina tassa de refresc tenen, però és brut. O sigui, es nota molt, veus vídeos. Llavors, això, a nivell de pantalles, de pes, de càmera de fotos, de tot, és que és una passada. O sigui, tot és sensació de tenir un flagship. Òbviament, el que diem sempre, això és un segment bastant nou, segur que dintre de 3 anys són encara molt més lleugers i més prims i tota la mandanga que vulguem. Però aquest és el primer que dius, buah, si jo hagués d'estar amb aquest telèfon 3 o 4 anys, no m'importaria gens.
Una pregunta, a veure, jo no sé tu, però jo tinc mans de merda. A mi l'iPhone se'm cau... com a mínim dues vegades per setmana.
Mans
cau,
de mantega, que li diuen.
Merda. Mans de merda. Xarta i cau. I ja tinc una funda guapa que aguanta cops i tal. Els que tenim mans de merda amb aquests mòbils, què fem? Ens fotem?
Vale, són dues coses. Ja fundes, eh? Perquè, que, clar, com li passa a l'iPhone a qualsevol, si li fiques una funda és més gruixut encara. Però hi ha fundes, per això. Hi ha fundes de les que només et protegeixen pels cantons, hi ha fundes que es fica tot sencer dins, hi ha fundes que fins i tot tenen com per ficar un stylus si el vols portar. Al final, fundes d'això tens totes les que... diferents models i tipus. Sobre això de que se't caigui, jo fa molts anys no portava fundes. Després vaig començar... A mi no se m'ha trencat mai cap mòbil, eh? Vaig començar a portar fundes. I des de que porto el plegable no porto funda, perquè amb la funda se'm fa molt gruixut. Se m'ha caigut sempre al mòbil quan porto funda. Crec que la funda fa que se't caigui més, perquè és una cosa que, sobretot, entrada i sortida de butxaca és més rugosa, encara que sigui de les... però és més bulto, és més rugosa, i a, o agafar-la de la taula, no se m'ha caigut, t'ho juro, sí, no se m'ha caigut mai un mòbil, ni un, sense funda.
El que passa
és
que
en canvi,
fas
amb
molt,
fundes, se m'han caigut.
Molt teletreball,
bueno,
no, tu, Raül?
A mi sí, la... he trencat... Jo, i a mi se m'han caigut i sense mòbil... He trencat un Note 2, he trencat un iPhone 4S, hòstia, he trencat un 5S...
Marc, jo et recomano una altra cosa. Hi ha una cosa que es diu Apple Care Plus. Jo pago 11 euros al mes. No, i ara l'Apple Care és seguro també contra
és
la gent que té les mans.
És assegurança també. Dic. A mi,
exacte.
El meu fill...
11 euros al mes.
D'aquests n'hi ha, eh? Exacte.
Jo estava fent
T'oblides de tot.
Estaven a l'aigua al mar amb apnea i el meu fill petit va dir mira quina gràcia, quin telèfon, vaig a tirar-lo a l'aigua, com aquell que tira la sabatilla, va tirar el mòbil. Vaig tirar un mòbil, se'm va caure un des de la furgoneta, conduint. El tenia posat allò, vaig a fer una curva...
Ja,
una
però
curva,
una cosa, entendrem que això ja no és un tema de funda o no. Vull dir, tu també has de posar
tu,
una mica
Marc,
la meva part.
Jo ja he dit, jo ja he dit que la tara és meva. O sigui, jo ho estic dient, és de dir... Jo tinc que saber si una cosa d'aquestes és un fit per mi, o sigui... És
jo crec que el millor és l'assegurança, sí, Marc.
A veure, penso una cosa...
Posar, però li pots posar una funda d'aquestes anti-explosió, si vols. Ja de tot.
A l'Steve Jobs i el Johnny Ive i ja no estan a Apple i per tant Apple pot fer qualsevol bajanada, o sigui, pensa que
sí,
tenen un action
sí.
Button en els iPhones actuals, o sigui, que és absolutament...
Parlarem d'això, no?
Dir, o sigui, a veure, quan Apple ha posat un action button...
El botó va, que està venint.
El botó va en llagés, perquè sí en llagés, però posarà
és horrible, o sigui, és dir, han posat un botó... O sigui, Apple pot fer qualsevol cosa desassenyada i per tant...
No, i
el
pitjor és que han tret el típic, el switch aquest del silenci, que era...
Exacte, o sigui, és... No, aquest clic del silenci a mi em sembla també que no estava bé, perquè el tocava sense voler i llavors no... Perquè l'apretava sense voler de vegades i...
Bueno,
no.
Perdona, eh? Digues. Això també ho té OnePlus, perquè és, que jo sàpiga de les d'Android és l'única, o com a mínim, de les més conegudes, és l'única que ho té també. Té el switch aquest... Bueno, el d'Android té tres posicions en lloc del d'iPhone, que en té dos, que és normal, només vibració i silenci.
Ah, té tres, hòstia, això...
Té tres, però des de sempre, o sigui, no amb l'Open, eh? O sigui, ja des del... No, el OnePlus 1 ho recordo, però el 3, per exemple, ja ho tenia.
Ah,
o sigui, potser
que jo
també
ho sento, però l'iPhone té aquella barreta que baixes a baix i ho veus tot, i veus tot l'estatus de tot.
No, però el bo d'aquest botó és que ho pots fer en una reunió que ningú et veia. O sigui, ho pots fer amb tacte. Que no, aquesta és la gràcia d'aquest botó, no?
Sí.
Que,
el cinema,
que no necessita...
Que sí,
jo vaig a posar el mòbil en silenci. Bum! I a cagar, home, aquí...
Sí.
Ai, sí, sí, sí. Després la gent
una cosa que has comentat que se
m'havia
oblidat...
Cagar,
sí.
Quan
no,
estan
no
fotent
dir...
videoconferències.
No. Per no dir només les coses positives, perquè si algú ho sap i dirà, mira, això no ho diu i ho diu... Se m'ha oblidat, simplement. No té... o sigui, no és submergible, és esquitxable, però no és submergible
bueno.
I no és antipols. Això no vol dir que no ho sigui. Recordem que l'iPhone... Va
no té
dos
la,
anys,
l'IPX
que,
aquest.
Exacte, que tothom sabia que l'iPhone es podia remullar i no li
però,
passava res,
sí.
Però no tenia la certificació IP67
sí.
O
però
la bueno, que sí, que no me'n
recordo. Tot i així, si tens danyo por agua, no entra, eh?
Ja, per això dic. Això sí que s'ha de saber que aquest mòbil...
Però li has de donar, Li has de donar això. Sí. De fet, una cosa, l'iPhone, si es mulla, si a l'iPhone es mulla, una de les coses que fa és que et diu... Aquest iPhone no el pots carregar, espera que s'assequi.
Ah, sí,
i s'espera hores, eh?
Sí, sí, sí.
Ah, però molt bé.
Ho detecten al port lining, em sembla.
Tu quan detecten que allò està humit i tu cargues el d'allò i dius... Això ara no es carga, t'esperes i
d'això. Sí, està guai, això.
I a Ponga l'Ostetten Arròs, perquè clar, al final...
O al sol.
Ponga l'Ostetten Arròs o el que sigui, ja s'aixugarà. No... De dir, perquè si no algú
li haurien de posar
el
que té l'Apple Watch.
Eh?
No, li haurien de posar el que té l'Apple Watch, que té aquell, aquella goteta.
A l'escopidor aquell.
A l'escopidor.
Oh, sí, però allò és per l'altaveu. Sí, no és per un punt de càrrega.
Però que li fotin un altaveu al punt de càrrega i ja està.
Bueno, però... I fot...
Hòstia, però no sé com no ho han pensat, això. Mira, un component menys.
Un component menys. A veure, al final és el dia que decideixin que li treguin el USB-C, ja no li fotin ni USB-C ni hòsties, sinó directament el vulguin que l'hagis de carregar inalàmbric, i llavors sí que el podran fer veritablement...
Jo crec que això tardarem molt a veure-ho, però...
No, jo crec que també, que al final tu sempre tardarem vols tindre algun tipus de port de connexió, sobretot per... per això, copies de seguretat o manteniment i coses així.
No, i pel propi diagnòstic, Apple fa servir el port.
El diagnòstic és que si no es pot convertir en un bric, el concepte bric, si no d'allò es pot convertir en un bric.
Sí, sí, un port d'entrada al catxarro d'una manera o d'altra, que potser l'acaben deixant intern o alguna cosa així, però sí, sí, algun...
És més, l'Apple Watch en té un també, el que passa que està ocult.
Jo et preguntava això, perquè cada dispositiu és per un d'allò, i si es torna boig, doncs això és Apple, es torna boig, o sigui, treuen una fusió d'iPad amb iPhone i dir, potser no és el meu dispositiu, o sigui... No és el que toca.
Home, patents tenen, acabaran... No, segur que els tenen. Acabarà sortint el...
Sí, però pensa que aquestes empreses juguen el joc de les patents de forma ofensiva i defensiva. Vale, i llavors Samsung fa servir patents d'Apple i Apple fa servir patents de Samsung i es contra...
Jo crec que acabaran traient un perquè resol un problema, realment. O sigui...
I perquè al final, si té tracció i té vendes...
Perquè jo crec que això depèn dels casos d'ús. Depèn dels casos d'ús. Depèn molt dels casos. Jo, per exemple, actualment el meu iPhone és més, o sigui, és més un complement dels AirPods que no pas un telèfon, o sigui,
però és un extra
que
pares
que Marc,
però no és un cas d'ús, és lògica, un extra que tens.
Sí, però llavors, si segueixes aquesta lògica, per què et compres un iPhone que costa 1.400 euros?
Perquè té una càmera de collons.
Clar, per això et dic que al final...
Sí,
al final és anar buscant com els encaixos. És que dius tu, casos d'ús, és anar buscant els encaixos.
Sí, tu mira, per exemple, l'iPhone 15...
Però no t'estàs comprant un telèfon barat.
L'iPhone 15 Pro a mi em sembla que és una broma. Perquè han posat en el Max la càmera bona, la càmera de Suma 5X, li van ficar només en el Max. I per mi el Max no el vull, és un telèfon massa gran per mi. Perquè jo sí tinc que llegir... O sigui,
això ho van fer en el penúltim o en l'últim?
No, en l'últim, Max. L'últim Max té l'iPhone 14 Pro, que és el que tinc jo, té la mateixa càmera, el Pro i el Max.
El penúltim no era així, no?
I l'últim, el Pro Max, té 2X més de zoom. Un té 3X i l'altre té 5X.
Vols que t'expliqui per què? Perquè algú devia ser una taula i va dir l'any passat, estem fent l'idiota... Tothom ens està comprant el Pro en lloc del Max. Anem a fer una cosa.
No, és que tenen el Pro i el Pro Max. És el Pro Max.
És que per això li van dir Max, perquè no era Plus. O sigui, el canvi, segons s'havia entès, és que el canvi de Plus a Max va ser perquè el Max no tenia res que no tingués el normal quan van començar. Per això van passar de Plus a Max.
Però l'iPhone Plus, el Pro i el Pro Max. Vale? I llavors,
Però sense tenir dades, amb quin telèfon creieu que guanya més diners Apple per cada unitat venuda?
Suposo que amb el gros.
Doncs llavors, què han de fer? Posar coses només al gros perquè la gent compri el gros.
En aquest cas, dir...
Jo... Que potser tu no, però hi haurà gent que dirà...
Amb el que guanyen més és quan dobles els gigabytes, que els hi deu costar pràcticament el mateix i et cobren 100 pavos.
Sí. Això fan ja totes, Samsung, i això és culpa d'Apple, que és qui va començar, que fins llavors la cosa més cara de l'univers era la tinta impressora al nivell de la sang d'unicorn. I des de llavors ja hi ha una trinitat, que és la sang d'unicorn, la tinta d'impressora
i els gigas.
Els gigas del disc dur que porta dins un telèfon mòbil.
O un Mac, que per cert, una cosa, en el món aquest que vinc jo de desenvolupar amb coses d'IA, ja disposem de models open source que requereixen més de 100 gigas de RAM.
Hòstia.
Vale? O sigui que és molt probable que quan veiem el proper M3 Ultra que té que sortir, treguin potser arribarem a veure aquest any Max amb 256 GB de RAM o 198 o alguna bestiesa aquí per sobre dels 128 GB de RAM. Que perquè comença a haver-hi, comencem a tindre demanda...
Ja, però només el podrà comprar ell.
Sí, però demanda... Sí, clar, perquè li comprem nosaltres, clar, perquè li pago jo.
Si li pagues tu, ho pagues tu.
Però que he de dir que... Si algun dia haurem d'explicar d'on ve aquesta història. Però que... Vols dir que algú necessita fer córrer aquests models tan bèsties a nivell personal, d'ordinador personal?
Sí, perquè tu ara a nivell... però segurament en un portàtil no... En un portàtil no, però segurament en un Mac Studio, que és una màquina que diguéssim que tu pots tindre a la teva xarxa local, i és una màquina que o fins i tot tu la pots agafar i la pots ficar
en
una caixa.
Però aquesta fa més de server, no?
Clar, el pots agafar, el fas com a servidor, el poses, i tu pots tindre una aplicació de servidor, una aplicació de gestió, per exemple. Imagina, tu tens un ERP i tu podries tindre un model amb el que tu parles amb el model i aquest model doncs, fa function calling i fa accions contra l'ERP. Llavors, és un cas empresarial i, clar, si tu vols agafar i posar-hi una targeta Nvidia que tingui de l'ordre de 150 gigas de RAM, n'has de posar moltes. N'has de posar moltes i el preu ja està, diguéssim, com el triple del que et costaria o quadruple o molt més. I, a més a més, necessites infraestructura de data center. Mentre que, en aquest cas, es diu, amb una màquina que tu tens sobre la taula i que compres off the shelf, tu tens una cosa que, si no has de tindre tropocientes transaccions concurrents, per exemple, per una xarxa local, pots fer coses molt interessants. I, sobretot, per developers. Perquè si està el developer... que a veure, jo, per exemple, aquests models doncs, els estic fent servir, no necessito tenir el portàtil doncs, perquè pago un API i un proveïdor cloud que me'l proporciona. Però, clar, cada vegada que faig un joc de proves, cau uns centimets. Cau uns centimets.
Clar, a veure, que per muntar
abans
això...
no pagues un Mac Ultra d'allò.
Clar, t'anava a dir, per muntar això tu a nivell que dius tu, a la teva xarxa o el que sigui, ha de ser gent que tingui els dos ronyons sants. Perquè n'hi ha un que l'has de donar, no? Sí, hi ha un que el donaràs a canvi del servidor i l'altre per tu.
Però això, Raül, és igual que quan abans, ara fa uns anys, parlàvem d'un Mac Pro per vídeo, que es comprava un Mac Pro per edició de vídeo. Si ets un usuari professional, tens un cas d'ús professional.
La paperera aquella era, no me'n recordo quan, però un cop el programa van fer com una simulació de preu i era una cosa...
Em sembla que el màxim eren 20.000 euros.
Però, o sigui, al final, quan tu estàs en el rang professional i tu tens projectes, diguéssim, que donen peles, al final aquest tipus de...
Sí, et surt a compte, al final és una inversió.
I crec que l'aposta aquesta d'Apple d'integrar la RAM de la CPU amb la GPU i treure... borrades amb 128 gigas de RAM i tot això. O sigui, la idea Mac Ultra, perquè el Mac Studio, que no té els preus del Mac Pro, però que li pot posar el processador de burro, és una idea molt interessant per a alguns projectes, és a dir, però clar, has de tenir un projecte i una aplicació específica i que segurament s'amortitza molt ràpidament en comparació d'utilització d'APIs. Ara, pensem una cosa, actualment, jo què sé, els models es mesuren en milions de tokens, però clar, si tu estàs utilitzant 128 gigas de RAM, els milions de tokens te'ls menges molt ràpid, però per exemple, GPT-4, el milió de tokens està a 10 euros al milió de tokens, a la que comences a ficar-hi usuaris, i és clar...
Tu pots menjar... pago jo o només pago el hardware?
El hardware... no, ara tinc usuaris que es paguen les APIs de... Executo contra API, pues tinc usuaris que estan testejant el nostre sistema i els diem, nosaltres et posem el servidor, però l'API d'IA te la pagues tu.
M'agrada molt. Aquesta cultura que tens tu d'externalitzar costos m'agrada molt. Jo sóc un aficionat al costat teu.
És que, no, i a més, a veure, si estàs fent coses a mi, has de tenir molt de cuidado que no t'acassin un APK, un API key, o deixar alguna API teva oberta que estigui connectada contra un model d'aquests.
Bueno,
perquè
això,
com algú s'enteri que hi ha un API allà,
clar. Això com els servidors cloud des de fa uns anys, i com fa més anys els servidors de FTPs, que havia gent que es deixava els FTPs amb vulnerabilitats i llavors algú es trobava i li fotia allà tot el que li podia fotre i fotia un servidor de FTP allà per la cara.
Hi ha un servidor que tenia ja mort, la màquina ha mort literalment, es va morir, teníem un servidor muntat i vaig ser tonto perquè vaig deixar el... alumnes que fessin servir un WordPress que els havia muntat. I algun alumne cabró em va agafar, em va fer una injecció de PHP dintre del WordPress i se'n van ficar, i tot i tenir, era un servidor en VMware, és a dir, que hi havia com a 6 màquines virtuals. Amb una de les màquines virtuals em va entrar un spammer, ho van començar a fer servir per spam de mail i no podíem entrar per terminal. O sigui, vam tindre que anar per consola, desconnectar la màquina de la xarxa, parar la màquina, tornar a engegar i entrar per consola, perquè era superagressiu. I al final vam tindre que planxar tot.
Per això dic que això és un problema que ja fa molts anys que arrosseguem, simplement cada cop amb la tecnologia nova. Amb els clouds públics igual, de cop i volta estaven les keys a GitHub i coses d'aquestes, perquè la gent se les deixava i entraven allà i la gent començava a crear servidors i començava a minar monedes i a tot el que pogués allà fins que algú se n'adonés.
El que sigui, jo ara, per exemple, els meus servidors normalment intento ficar aplicacions serverless. O sigui, dic aplicacions només de lectura, tot amb un contenidor tancadet i res d'escriptura, perquè és d'allò... Senyors, jo us tinc que deixar perquè tinc un hard out. Tots tenim hard out?
Sí, anava a dir, doncs el Magma ha marxat ja, o sigui que llavors fins aquí, ni propostes ni
Magma res. En Magma ha desconnectat personalment, està aquí...
Ens ho ha dit per Telegram, ens ho ha dit pel grup de Telegram que havia de marxar, que tenia una reunió. O sigui que...
Doncs llavors ho deixem aquí, perquè... hem fet un programa, hem aguantat el Fortín mentre en Tomàs està fent les seves cosetes, a veure si la setmana ens veiem tots, i aviam si em donen el cotxe, que aquest no me l'has pagat tu. Fins la setmana que ve.
I a més ho vaig escoltar i tinc moltes ganes del dia que m'hagi de comprar un cotxe elèctric, que crec que t'agafaré per banda i llavors jo externalitzaré costos jo en el teu cervell.
Tranquil, sempre que vulguis cap problema. A més, ja m'ho he mirat tot. El que és molt xulo és jo tinc l'inversor Huawei de plaques fotovoltaiques i llavors he posat em posen la setmana que ve un carregador Huawei i la gràcia és que tens tot d'opcions de com vols carregar, fins a quina quantitat vols carregar, si vols
servir... Sí, ho vaig escoltar, que ho deia l'exacte. Quan, a funció de la generació que tens...
Molt interessant. Però també és interessant el carregador del Mercadona, que això és encara més barat, és com que et paguin els portàtils. Vinga, fins la setmana que ve.
Adeu.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Bueno, mosseguis, ja sabeu que si no hi ha el Tomàs, hi ha el risc de que, per exemple, ningú s'hagi encarregat de les propostes. Però, bueno, aquí estem per salvar-ho. En tenim 4, les tenia per aquí apuntades. La primera és una sèrie que es diu El garaje del futuro, ens la recomana el Joan Betbc. En Robert Downey converteix alguns dels seus cotxes clàssics elèctrics, un bon exemple de les transformacions dels cotxes. Vale. Doncs us deixo aquí en l'enllaç, és una sèrie d'HBO Max. Següent, el propi Tomàs. Vuelve, Tomàs, te necesitamos. Podcast. No us perdeu el darrer episodi del podcast The Rest is History, de Tom i en Dominic, que entrevisten en Tom Hanks sobre el projecte Apollo i la carrera espacial que el va portar l'home a la Lluna. És una delícia de podcast. No us el perdeu. Ok. El Joan Coll. Hòstia, aquest m'ha semblat molt curiós. Biblioteca dins del Minecraft. Un joc que, per cert, no he obert mai. Hauria de fer-ho algun dia. Resulta que hi ha una biblioteca virtual gegant dins del Minecraft, plena d'escrits, revistes i articles d'opinió sense censura precedents de tot el món. Es pot accedir des de qualsevol lloc del món i permet consultar informació no censurada a resistents de països amb censura internacional, institucional. Guai, m'agradaria... Hòstia, és curiós això, eh? Està bé. Aviam si em descarrego el joc aquest, perquè és que no... Mira que és famós i no he jugat mai. Que terrible. I l'última és d'en Carlos Tarlux, un podcast. Diu... Us recomano el podcast de la Rebassada entrevistant la Maria Nicolau parlant de cuina en general. Molt bé. Doncs ens deixa aquí l'enllaç. I ara sí, em despedeixo i fins la setmana que ve. Mosseguis, apa, una salutació.